Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Els que han pogut salvar la vida però han perdut casa seva miren de trobar roba i menjar per poder començar de zero.
Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
El doble terratrèmol també ha deixat, segons l'últim balanç oficial, més de 10.000 persones ferides. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds.
La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin.
Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola a finals de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute.
Albert Serra anuncia a 3Cat Info que a finals d'any, o com a màxim al gener, tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès. Assegura que és molt divertida i optimista. Aquesta setmana estrena Magallanes, de Filipí Laf Díaz, en la qual ha participat com a productor. Aquest any s'haurà de llançar una part de la collita de raïm. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de demanda del vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda.
Jaume Domènech i Josep Marrugat són viticultors i formen part de la JARC i d'Unió de Pagesos.
Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
Unió de Pagesos qualifica de dramàtica la situació i ha convocat una mobilització de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 10 de juliol.
Esports, el Mundial de Futbol França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet dos gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setens de final, Ronald Koeman, el seleccionador, ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blind i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen, Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar.
El Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Scales i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat per l'OCAM Múrcia.
I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en la primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7 al quadrat femení. També destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb una derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 sets.
Fins aquí les notícies.
Si 172.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
Són les 6.
El Matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
Moltes gràcies, molt content.
El Suplement,
sí, la veritat,
el Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
El cap de setmana és nostre.
El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
A la millor hora del dia.
El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
sempre convida els seus clients.
Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
I em fa molt d'il·lusió.
I a més, tornem a ser líders en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. I demano disculpes al Jordi des de Mataró, que el teníem abans i l'hem hagut de dir ai, passem a després perquè se'ns ha fet tard. Jordi, bona nit.
Bona nit. Mira, els he trucat que estava Igualada. Estic ja a Sant Cugat.
Mira, veus?
De les notícies i la conversa amb l'anterior oient, mira si n'he fet de camí.
Has fet camí, eh? Vas fent via, tu.
I tant.
I tant.
Sí, que he tirat tota la nit i tinc feina llarga avui. Sí, no perdo el temps.
Cap on vas ara?
Jo ara he sortit de Mataró, he anat a la Patadella, al costat de la Patadella, a carregar.
Sí.
Ara em torno a Mataró, descarrego, me'n torno després cap a l'entre Súria i Cardó, a Sant Mateu Bages, a Súria i Cardó de dalt a la muntanya.
Sí.
I torno a venir a Mataró.
Mare meva. Doncs
plegaré, vinga. Plegaré amb una mica sort, a les 8 del matí plegaré.
Déu-n'hi-do, doncs va.
I arrencat a les 8 i mitja de la tarda.
Doncs, mare meva. Va,
sí, sí.
Ànims, doncs, ànims.
No, és la feina, ja sé, però Marta, a la nit es treballa molt a gust.
Ja ho sé, jo sóc de les teus, eh?
A la carretera, a la fresca, bueno, ara allà de la Pedrera, quan he acabat de carregar estàvem a 20 graus, que s'estava superbé.
Home, t'ho diràs, comparats amb els 30 i llargs que hi ha hagut avui, em sembla, o sigui que
sí, sí.
Jo estic amb tu.
La setmana passada, crec que va ser la setmana passada, per allà del mes amunt de Solsona, a les 5 de la matí, jo porto el clima sempre 21-22 graus al camion, doncs se'm menjarà la calefacció i tot. Estàvem a 12 graus.
Ostres!
I noto aire calent, i dic, hòstia, que raro, i miro el termòmetre del camion, 12 graus, i hòstia, clar, el camion vol que estigui la cabina a 22 graus, la temperatura interior.
Clar, es va engegar sol, clar.
Es va engegar sol la calefacció, i dic, bueno, dic, això no ho expliquis gaire,
no.
Que mira...
Que tindràs cua, tu.
Sí, i tant.
Sí. Jordi, què ens volies dir? A veure.
Comencem per la contacta per una resposta. Aquesta senyora que ha trucat, que havia comprat un aire condicionat i que té la mosca a l'orella perquè va tornar a trucar i no li agafa el telèfon, que és això...
No, li diu que no existeix. Aquest número no existeix.
Podria ser que fos una centraleta que tinguin restringides els trucantrans. perquè tu no puguis tornar les trucades i ells només facin trucades. Bé, però a vegades aquestes empreses grans, els has de comunicar per mail, els has de comunicar, però ells et truquen amb un número, però si tu vols tornar a trucar, tira el restringir trucades entrant-hi, per això et diu que aquest telèfon, aquest número no existeix.
Clar.
O també pot dir que sí, podria ser, no dic que sigui això,
ja.
Però molt possiblement podria ser això.
D'acord, molt bé. Perfecte.
Vale?
D'acord.
Bueno,
què més?
Després, mira, en part en relació amb el que parlava ara dels carrers d'identitat, que hi ha aquest col·lapse...
El col·lapse, sí.
Jo, bueno, doncs jo us anava a comentar també el col·lapse que hi ha, us ho explicaré ràpid. Els conductors professionals de camió, que tenim carnet de camió a l'autocar, cada 5 anys hem de passar per l'autoscola i fer 35 pes de perdre els 35 hores, parlant clar. És el curs d'aptitud professional que se'n diu, i és com si anéssim a fer un reciclatge. Vale? I hem d'anar cada 5 anys a passar 35 hores per l'autoscola.
D'acord.
Això costa 300 euros, més o menys, i au, ja he de perdre el temps, perquè, a veure, les lleis poc han canviat. I, per sort, no hi ha examen, però és presencial, et fitxen amb un control biomètric, que si perds de les 35 hores una hora i tres quarts del curs perquè arribes tard, t'invaliden el curs i has de tornar a començar.
Havent-lo pagat, és clar. Sí.
Sí, esclar, no. Clar, imagina't, jo feia el divendres a la tarda i el dissabte al matí. Divendres de 5 a 8 i dissabte de 8 a 2. Hi ha autoscoles que fan dissabtes i dimensi, però clar, t'imagina't que facis transport internacional, estàs tota la setmana fora.
Clar.
I fan els cursos amb aquestes franges horàries perquè, clar, si tu tens un viatge per dir alguna cosa a la Corunya, no, no el puc fer perquè tinc cap, no. Fan divendres a la tarda i dissabte, o n'hi ha que fan dissabtes i diumenges, per conciliar amb la vida laboral.
Sí, correcte.
Vale. Bueno, doncs pues, vaig acabar el curs, vaig fer 2 setmanes abans de Setmana Santa i 2 setmanes després de Setmana Santa. És a dir, que ara fa 2 mesos.
Sí.
Encara no m'han expedit, la targeta que et donen, com la del carnet de conduir, doncs jo porto la del carnet de conduir i la del CAP. Val? Que si para la policia te l'exigeixen perquè per conduir, per treballar amb camions o amb autocars, has de tenir el curs aquest.
Correcte.
Si no, multa, i la multa no és petita. Bueno, doncs fa 2 mesos i ara l'altre vaig trucar a l'altra escola, no, estem esperant que arribin. Si jo fes transport internacional, jo no podria fer-ho, perquè aquí a dintre del nostre país, la policia pot mirar telemàticament que has fet el curs i no hi ha problema. Però un francès, un alemany, o un gendarme, o la policia alemana, no et poden comprovar, has de tenir la targeta física.
Clar.
I jo ja vaig amb temps, perquè a mi em caducava a finals de maig al CAP, i el vaig acabar a finals de... I, bueno, un mes jo faig transport local, que jo no tinc problemes, jo no surto fora. Però ara, si jo fes transport internacional...
Clar, no podries, sí.
Però no podria treballar.
Déu-n'hi-do, també. Un altre col·lapse. Doncs va, que ja en portem 3 de col·lapses avui. Déu-n'hi-do, sí.
No, però perquè veieu que és tan simple com una targeta. Com
sí,
la que,
sí, sí.
Què t'ha d'expedir això? Que no l'hem de picar màquina com abans? Que això surten com a xurros de l'ordinador.
Sí, senyor. I sembla mentida que no ho tingueu.
No tinguessin que picar-ho a màquina i enviar... Hòstia, sí, estem al 2026, que no... 2 mesos, i espera't,
sí, sí.
Que...
Ai, espera't.
L'agost és un mes inútil, que és un mes que no serveix per res.
Ja, no, l'agost no t'esperis res, no està clar. Si no ho reps abans, sí, ja fins al setembre, Déu-n'hi-do.
Toquis el que toquis a l'administració...
Sí, el col·lapse garantit, total, sí.
Ja no en parlem, el meu fill s'està traient el carnet de trailer, ja té el carnet de camió, ara s'està traient el de trailer, o no, ja porto un any per treure's el carnet,
Mare meva. Sí.
És vergonyós, i després diuen que falten xòfers.
I després falta, exacte, no hi ha relleu i tal. Sí, exacte.
Sí.
En fi, Jordi.
Vull dir que...
Res, molts ànims.
No, mira, és el que ens toca, lluitar amb l'administració i sempre tenim merda nosaltres.
Exacte, sempre. Molt bé. Jordi, una abraçada.
No, per res. Vinga, va.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Adéu. La Maria Rosa, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
Hola, molt bona nit per tots. Primerament, felicitar a la Maria Rosa de Sant Cugat, que avui és el seu aniversari.
Sí, senyora, va fer... Vaja, ahir, vaja, em sembla que era el 30, no? 30, sí.
És veritat que avui ja som...
Avui és 1, però serveix. Serveix perquè encara és el mateix dia a la nit, o sigui que molt
bueno,
bé. Bueno,
suposo que no m'ho tindrà en compte.
No, i ara s'està encantada, ja ho va dir, o sigui que tranquil·la.
Bé, jo voldria respondre al tema de si les catarates té alguna solució, sí, que no sigui l'operació.
Exacte, ho ha preguntat en un WhatsApp la Magda, sí.
Correcte, doncs no.
No.
Per un motiu. Les catarates és el cristal·lí que es va tornant opac. Es pot arribar a perdre la visió si no t'operen. Que ja dic, és l'extirpació del cristal·lí. Uh-huh. Per sort, avui en dia hi ha les lents intraoculars, perquè jo de molt joveneta recordo que amb una tieta carnal del meu pare, que la van operar, a la clínica Barraquer, en aquella època l'única cosa que feien era extirpar-te el cristal·lí. I en el seu lloc tenies que dur unes ulleres que ni deien cul de botella, perquè eren super, super gruixudes. Mm-hmm. És a dir, que una vegada que no tenies el cristal·lí, és que ja no hi veies, no
Clar.
Podies veure-hi. És a dir, és l'única solució. Jo només tinc un ull, que ja saps que vaig dir, m'ho van fer a l'abril. Estic contentíssima.
Que bé.
Perquè he recuperat 92% de visió.
Imagina't, quina diferència.
Ara estic esperant el segon.
El segon, sí, senyora.
I llavors, dit això, Anna, tu i a tot l'equip i a tots els ignorants, us desitjo unes molt bones vacances.
Doncs moltes gràcies, igualment per tu, Maria Rosa, i pels teus.
Sí, bueno, un altre coset molt breu.
Digues.
Porteu-vos a bé tots, eh? Perquè el dia 30 d'agost heu de tornar tots sants i estalvis.
Això sí, procurarem, eh?
I tant. Que no falli ningú.
No, però vosaltres tampoc, eh? L'altra banda. Ara li deia a l'Aina.
Jo li deia a l'Aina. El dia 30 d'agost encara penso aquí.
Clar, jo li deia a l'Aina, no trucarà ningú el 30 d'agost. Em diu, sí, que trucaran. Dic, mare de Déu, si la gent encara estarà de vacances.
Pots estar segura que jo sí.
Doncs vinga, va.
Perquè el cel encara no me'n vull anar.
No, el cel no. Te'n vas de vacances on vulguis, però el cel aquí no. Per mirar-lo,
no.
El cel per mirar-lo. Maria Rosa, moltes
Això
gràcies.
Mateix.
Exacte. Una Fins abraçada.
Aviat.
Fins aviat. Bona nit.
Adéu.
Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. A veure, ha trucat una senyora, per un dels cotxes aparcats.
Sí, que et responia, sí.
Dies,
sí.
Bé, doncs els que tenim aquí al carrer, ni 15, ni 20, ni 25, porten 2 o 3 anys aparcats.
Mare meva, i ho heu denunciat, entenc?
No, veien, jo no sé, no sé si algú al carrer ho ha denunciat, perquè és clar, a veure, a mi no em molesten, tu. A part, jo no tinc cotxe, vull dir que no, a mi no em roben res, però és clar, això d'aquests 15 dies...
Doncs algú del carrer, digues que algú faci una denúncia a través de l'aplicació de l'Ajuntament. Fas la foto, fas la denúncia i en principi haurien de fer cas.
Suposo que sí.
Haurien de fer cas, clar.
Veurem. Molt bé.
Molt bé.
Una altra cosa. La Polar del Cava. La deliciosa Polar.
La Polar del Cava, sí senyor.
A veure, jo tinc 2 receptes.
Ah, sí?
T'explico. El meu germà, per descans... va fer un estatge a l'hotel, estatge que va durar 5 anys, i precisament el 44 ell estava a l'hotel. El meu germà gran i jo ens portàvem 19 anys. Aleshores, 44, ella estava fent l'estatge aquest i l'avisen al xef de cuina. Diu, Jaumet, truquen de Vic, que has tingut un germanet, i aquest germanet sóc jo.
Ets tu.
Vale?
Molt bé. Bé,
el meu germà, que era un gran cuiner, li vam recopilar, en vida d'ella encara, totes les receptes que tenia. Se'n van cuidar les seves filles i jo, i ho van fer a tall familiar a Vic, amb una impremta. Però va córrer la veu i aquests 30 exemplars es van convertir en més de 400.
Déu-n'hi-do.
Ara ja no és fatiada. I té la purada del cava Still Rich.
Oh, bé, això és el que demanava l'oient, eh?
Perdó?
Que això és el que demanava aquesta oient.
Com dius?
Que això, aquesta recepta és la que demanava aquesta oient,
sí,
justament.
Sí, bueno, però t'explico. La purada del cava que jo servia a l'hotel, feta pel nostre chef, Sebastià Gotanegre Torró, que tinc que parlar amb ell, aquesta no té res que veure amb la del meu germà.
Ah.
Aquí està, que tinc dues receptes.
Ah, tens dues receptes. I ara què hem de fer?
Ara què hem de fer? Doncs, pues, a veure, la del meu germà era potser un... Des que el ritx ha canviat, la cuina ha canviat, i era potser la forma de presentar en aquell temps que tenien del pollastre, perquè inclús treballen amb bolavants. Bolavants, saps què són, no, bolavants?
Sí, i els bolavants, i tant, sí, sí, allò de la pasta
fullada. Però és una operació, una preparació bastant, bastant, bastant complicada.
Complicada.
Sí, aquesta senyora té manetes, perquè és que, cuidado, jo no vull pas dir que no sàpiga fer-ho. Doncs perfecte, però és una altra manera de presentar el pull, la polarda.
La polarda.
Amb bolavant i amb la salsa, amb xampinyons i tot plat. I la manera del xef era el quarto de polarda amb ossos, la meva germana era desossada i rellenada i cosida. Estir garantint i després cuita, i una vegada cuita, pues, tallada i anar omplint el bolaguant, napar-lo ben napat amb la salsa al cava, o pelarà, podria ser el mateix, però la forma de presentació no té res
a veure. No té res a veure,
tens
raó. Molt bé.
I a veure si puc localitzar el xef, el que vaig treballar jo, i que m'ho expliqui, m'entens?
Clar, perfecte, molt bé, Joan.
Però esclar, tot això ja serà després de les vacances.
Després de les vacances. Doncs queda pendent, Joan.
Per cert, en feu moltes, eh? Dos mesos, tu. Jo només feia un mes.
No, però no fem vacances. La programació acaba, però no, jo no faig vacances fins al 19 de juliol. No, ja m'agradaria fer dos mesos, eh? Ja t'ho dic ara. Però no, jo no, fins al 19 de juliol treballo. Passa que treballo per un altre programa, perquè la programació aquest any acaba aquesta setmana. L'any que ve, doncs, segurament durarà una miqueta més, ja ens ho han dit.
Ah, molt bé.
Però, de moment, aquest any va així. I hem de fer coses per altres programes, perquè, clar...
I preparar... El 30 d'agost.
Exacte, i preparar les novetats pel 30 d'agost, correcte.
Molt bé.
Molt bé, Joan, doncs una abraçada ben gran.
Bones vacances, i el 30 d'agost, a veure si tinc ja la posada adequat, perquè aquesta senyora li fixa per Nadal.
Per Nadal el volia fer, sí, exacte.
Vale. Doncs,
a veure si ho tenim, perfecte. Molt bé, Joan.
Vale, guapa.
Gràcies.
Adéu, bona nit a tots.
Adéu-siau, bona nit. I escolta'm, aquest Nadal tots acabarem fent polarda, perquè si ens prepara aquesta recepta i escolta'm, és que jo em sembla que em comprometo a fer-la i tot. A veure, aquest any em toca a mi fer Nadal, o sigui que... Però polarda, no sé, tot és provar-ho, va, tot és provar-ho. Ara no parlem de menjar, perquè ara que és la una de la matinada de 23 minuts, anem a prendre una mica la fresca, o no, perquè tal com està el panorama, de fresca res.
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
Últim On anem de la temporada amb el Gerard López. Bona nit, Gerard.
Hola, què tal?
Passo la setmana dient últim, que em faig ràbia i tot de tan últim. Però és així, perquè és l'última setmana de la temporada i tu, doncs, no deixes de proposar-nos iniciatives, projectes, excursions... què ens proposes per acabar? No sé si és Romagosa Friendly que dius tu, o anirem forts, no sé. A veure, què has triat?
Crec que a nivell de temperatura pot ser Romagosa i tot Catalunya Friendly.
D'acord.
Una mica.
A nivell de temperatura.
Sí, perquè, si et sembla, podem anar fins al Puig de les Agudes.
Al Montseny?
No.
No?
No. A un altre Puig d'Agudes, d'Agudes i Parabé, que és el Puig de les Agudes del Ripollès.
Ah.
Saps on hi ha Ribes de Freser?
Això sí que ho sé.
Doncs allà no.
Ah, d'acord.
No. En realitat hem d'anar a l'altra banda de la comarca. Pujarem a una muntanya que hi ha sobre 7 cases,
sí.
D'acord? És allà. I en relació amb el Montseny, apunta la diferència, perquè potser el més famós, les Agudes del Montseny, té una altitud de 1.705 metres, val? I el Puig de les Agudes del Ripollès, que és el que proposo, és una mica més alçat, 1.975 metres.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Això sí, és un cim molt, molt tímid, no té caràcter,
no? Ah, no?
No té cap gràcia, com a cim, no, eh? No, res de grimpades ni parets rocalloses heroiques al final, no.
M'agrada.
És un cim en forma de punt... No, és que ni de punxa,
no, res.
És més aviat una panxolina, d'acord? I arribes fent carena sinuosa, molt i molt suau.
Però escolta'm, que el cim sigui suau no vol dir que no sigui un cim, per
això
tant,
s'ha
de pujar, no? Perquè si no, seria un cim.
Ara, això tens raó, Marta.
D'acord.
El punt de sortida és al fons de la vall, a baix,
sí,
a 7 cases, al costat del riu Ter mateix, i, per tant, haurem de superar un lleuger desnivell fins al cim, efectivament. Caminarem, això sí, entre boscos de pi, de bedolls, de prats, pastures, i la part realment interessant és el tram final. Saps per què?
No, per què?
Doncs perquè farem una carena sinuosa, allò que et deia, de muntanyes russes, que ens obsequia amb un excels panorama d'estampes i de paisatges de tota aquesta zona del Ripollès. Això sí, important, també t'he de confessar una cosa.
Ai.
Apunta. Abans d'arribar a la carena aquesta tan maca que tenim al final, i segons quina ruta agafis, se'n va a Norris aquell concepte de sortir a caminar, el concepte de la ziga-zaga.
Sí?
Coneixes el concepte de la ziga-zaga?
No, en futbol, el conec en futbol només.
Escolta, escolta. Concepte de la ziga-zaga.
Per guanyar un bon desnivell, no cal deixar-hi la pell. En lloc d'anar recte i de dret, val més perdre un minutet. Sigui el soleil o per la vaga, sempre és bo fer ziga-zaga.
Què et sembla?
A veure, això què és?
Això
què ens estàs volent dir o què ens estàs dient?
Que normalment els camins que remunten una pujada segueixen aquesta idea, anar fent revolts, d'acord?
Sí.
En lloc de tirar amb un recte, 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 van fent un tros per l'esquerra, un tros per la dreta, i anar pujant de mica en mica. I avui què passa? Que la ruta que fem de vegades ens porta per la via directa, sense ziga-zagues.
I quan? En quin moment, això?
A la tornada. Ja ho sentiràs.
Ah, a la tornada, d'acord.
I això em porta un segon avís per navegants. Oients i Marta Romagosa, tots. Anant cap al cim de pujada, veureu que és ferm, no?, d'acord? És costerut, però sempre avancem per camins molt ben marcats. No ens perdrem.
D'acord.
En canvi, de baixada observareu que tirem pel dret, sense ziga-zaga, trascant entre extensos i empinats prats de pastures. Per entendre'ns, és un descens freestyle, val?
D'acord.
Que no recupera el camí fins molt, molt avall.
Molt bé. I aleshores, aquí on anem a petar? On anem a petar? És que no sé on anem a petar.
Doncs mira, si de tornada no vols fer la cabra...
Home, no vull fer la cabra. O sí, no sé, al final no sé què és el millor.
Espera, sempre es pot tornar pel mateix camí, això sí. Però després ja no faràs una ruta circular. En tot cas, sigui l'opció que sigui, Marta, apunta.
Apunto, què ets d'apuntar, a veure?
Estem davant d'una proposta altament estimulant que no ens porta a cap cim emblemàtic, d'acord, ja ho hem dit,
sí,
però sí que és un cim visualment estratègic, amb extenses panoràmiques del Pirineu Oriental i de totes les serralades del Pirineu, del Ripollès i de la Garrotxa. I de més enllà. Et diré més encara. A mig camí ja tens molt bones vistes.
I de quanta estona estem parlant per això?
Apunti. Recorregut de 9 quilòmetres, temps 4-5 horetes, què et sembla?
Quatre cinguretes és... A veure, és una estona, eh? És una estona llarga, eh? Desnivell, això és important.
716 metres.
Home, no són 150.
I la ruta pot ser circular o no, això que et deia. Pots, diguem, pujar per zigzag i baixar per freestyle o no.
Ja.
O fer-ho tot així. Com ho veus?
Hi ha neu, diguéssim?
Ara mateix no crec, amb la colorada que està fent.
No.
Però és possible segons l'època de l'any. De fet, quan jo hi vaig pujar, que va ser el gener de l'any passat, anys llum d'aquest hivern d'altíssima inhibició, hi havia alguna clapa de neu.
Ah, sí? I el punt de sortida, on el tenim?
Doncs el tenim enganxadíssim al nucli de Setcases. Per tant, si veniu de Tortosa, només cal agafar la carretera que puja cap a la Garriga, Vic, Ripoll i Camprodon, i un cop al poble de les Galetes, tirem cap a on? Cap a l'esquerra, per la carretera de Vallter. I arribem a Setcases, deixem el carruatge en alguna aparcament al costat del riu i comprovem una cosa molt important.
Quina?
Que el poble té més de 7 cases.
Això ho hem de comprovar, no?
Sí, el seu nom és un fake com una casa. De fet, si anem a l'IDESCAT... No, de fet, he anat a l'IDESCAT.
Ah, sí?
Sí.
I has comptat les cases?
Sí. Marta, quantes cases diries que hi ha a 7 cases?
Temps. No ho sé. Més de 7?
És correcte.
Més de 7.
412 cases, què et sembla? De les quals 80 són de residents fixos, la resta, zona residencial.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, i ara em preguntaràs, un cop arribem a 7 cases, o més ben dit a 412 cases, on hem de buscar el punt de sortida?
On?
Molt fàcil. Hem d'anar a buscar el pont d'en Japet, conegut també com el pont d'en Xacó, que de fet és l'únic pont que travessa el riu, per tant no et perdràs.
Sí.
A banda de la carretera. I ja està. Travessem el riu. I ja som al punt d'inici de la ruta. Per cert, element important, també descobrireu que aquest lloc és un autèntic hub xuricaire. O xirucaire, millor dit.
Perquè tothom és allà a punt, no?, per començar.
Sí, perquè és punt de partida de moltes excursions, aquesta i moltes d'altres.
I la nostra sortida, diguéssim, com comença? Allò pujant a sac o no?
Sí, una mica.
O em dones una mica de treva per començar.
No, al principi no massa. Anem a buscar el torrent de Vall-llobre per un caminet que surt a mà dreta. Coincideix, per cert, amb el GR11 i ens enfilem fent ziga-zaga.
Sí, això m'ha quedat clar.
Per una pista degudament pavimentada. Si més no, al principi. Paviment de bon principi. Però de seguida ens endinsem per un bosc de bedolls, avellaners, i ja està. Ja s'ha acabat.
I s'ha acabat el pendent?
No, s'ha acabat el paviment.
Ah, d'acord.
I no només això. Quan portem uns 400 metres i havent guanyat ja certa alçada, ens apareix el primer gran dilema, un trencant. A partir d'aquí comença la nostra ruta circular. I això ho destaco perquè si algun oient té ganes de caminar per 7 cases, però això de les agudes diu, uf, a mi no em ve de gust.
És massa fort, sí.
En aquest punt té una alternativa molt assequible.
Doncs mira, és que trobo que això justament a mi m'interessa. A veure.
Doncs apunta, si fem un gir a l'esquerra, continuarem la ruta prevista cap a les agudes, per aquest GR11, que és la ruta d'avui. Però mira, si ens ho repensem i diem, no. Prou, ja en tinc prou. Tirem recte i anem a parar amb un objectiu que és molt proper, és molt fàcil, que és la cabana de Socarrats, o de Socarrats, millor dit. Si teniu poques ganes de fer cames, val la pena. A més, és a la vora i és un bon racó per visitar. Apunta-t'ho bé, Marta. La cabana de Socarrats.
Molt bé. Ni idea, no la coneixia.
Doncs apunta, fem una cosa, com que aquest lloc ens tornarà a sortir, et proposo que fem un ús d'una balisa sonora.
D'acord. Molt bé, queda clar. La cabana de Socarrats i també m'ha quedat clar que tard o d'hora doncs passarem per aquí i la visitarem, no?
Sí, de tornada,
De tornada, molt bé.
Però de moment no encara. La nostra opció és girar a l'esquerra i mantenir-nos en el camí del GR. Vinga, amunt i amunt. Per tant, continuem per aquest amable camí que no deixarà de guanyar alçada, sempre entre boscos del Bac de Setcases, i no ens avorrim, perquè a voltes anem fent ziga-zagues i a voltes pugem drets a l'estil ruta de tiralínia sobre el mapa. I aquí tenim de tot. De mica en mica l'entorn veuràs que canvia. Cada vegada dominem més... Estem en zones de pastures.
Bosc
de pi negre, també.
Sí.
I atenció que ens creuarem un curs d'aigua, el torrent Fosc, el lloc que no té res d'especial.
Tampoc? Vaja.
És un punt fred, és un brívol, sense cap gran paisatge, però al costat...
Per respirar, una mica d'ombra per respirar.
Sí, i a més, això. Al costat del camí hi ha unes pilones, d'acord, rectangulars, que permeten fer un incòmode esmorzar.
Ah, incòmode, més
sí,
a més,
Sí, perquè no seus bé, però pots
esmorzar. Noi, m'ho poses complicat, eh?
Sí. Marta, pregunta tècnica. Tu ets d'entrepà, ets de Carmanyola o ets de restaurant?
Home, dalt d'una muntanya d'entrepà i a la vall, directament un restaurant, si pot ser.
Ja, i una altra cosa. Marta, podem parar la música?
Què passa?
Parem la música.
Què passa ara?
És que ja. M'ha semblat sentir una mosca. Ah, mira, ja la veig. Mira la mosca. Ui, que se'n va. Ah, l'he perdut. Ah, ja la veig.
A veure, Gerard.
Marta, la tens aquí? Que tens la mosca darrere l'orella? Què et passa? Que estàs mosca, Marta.
Ara que ho dius, mira, una mica sí, perquè al principi m'has venut la moto, que la ruta té bones vistes i que de moment jo res de res, que una mica això és un fake, que m'estàs enganyant.
Que no.
Per ser l'últim programa, Gerard, m'estàs enganyant.
No, això mai. Res, un cop hem esmorzat i estem més amunt, com que anem guanyant alçada, començarem a distingir uns primers cims a l'altra banda de la vall. Apunta al Pic de l'Infern, gra de fejol,
sí.
El gran i el petit, bastiments, en fi, pura poesia.
Pura poesia.
I és just quan portem 3,5 km de recorregut a les pastures del Pla de Liens que cal fer un gir dràstic, tal com indiquen les marques del GR, i aquí agafarem un camí que surt a la dreta i que s'enfila muntanya amunt resseguint al llit d'un torrent.
I això deu ser, clar, una mica més estret, potser?
Sí, senyora. Sí, no? Aquí és com drecera. Sí. És una via ràpida i costeruda. Va seguint el torrent, que el torrent, ja saps, baixa directe, no? Veuràs com passat mig quilòmetre farem un canvi d'orientació i ara sí, ens endinsem en una altra dimensió. Haurem arribat a allò que et deia, aquell punt emblemàtic, el Pla de les Vigues. I ara sí, festival Tom i Jerry, Marta, ah, sí. Perquè anem a buscar la carena i comencem un ascens suau en línia recta, ara en sentit sud-est, que inclou alguna muntanya russa, d'anar fent carena mica en mica. Avancem sempre per pastures, de vegades voltades de bosc, de vegades en muntanya pelada, i en alguns trams caminem resseguint una tanca de bestiar que va molt bé perquè ens marca
clar.
El camí.
Clar.
És l'eix de la carena.
I les vistes aquí, què?
Aquí són molt edificants, perquè no volies panoràmiques, Marta,
sí,
abans,
sí.
Amb la mosca a l'orella que em deies.
Sí.
Apunta. El Costa Bona, el Canigó darrere nostre,
molt bé.
El Coma Negra, el Pic de les Bruixes més avall, el Taga, el Pic de l'Infern, Gra de Fejol una altra vegada, bastiments. I si no vols Pirineus, que dius, mira, estic fart de cims del Pirineu, pren nota, perquè més al sud hi tens el Montseny, el Puigsacalm, només per posar dos exemples de no res.
I tot això ho vas contemplant mentre vas fent aquesta carena que tu dius que és suau?
Sí, clar, és la gràcia.
És la gràcia.
Has d'enfilar, però dalt, mira, ja sé
val la pena, coses, val la pena. Sí.
Carena de muntanyes russes, per entendre'ns. Veuràs que aquest emocionant tram de panoràmiques passa per tres cims molt suaus, tres panxolines, i finalment arribem al tercer dels cims, que és la nostra gran fita, el Puig de les Agudes, 1.975 metres.
Em sento una mica cansada, ja?
Sí.
Sí.
A veure, sàpigues que aquest cim de les Agudes del Ripollès és de segona divisió pel que fa a l'alçada, val? I potser de tercera regional pel que fa a la seva elegància.
Vaja.
Val? No arriba als 2.000 metres, és un puig escandalosament suau i sinuós, sense culminar en cap cresta heroica, allò que dèiem. I el fet, de fet, el cim consisteix en una protuberància que sobresurt de les mateixes pastures, que al capdamunt hi té unes pedretes, unes pedres col·locades al terra en forma de cercle, junt amb una mica d'element que no falla mai, que és un punt geodèsic.
I entenc que es mantenen aquestes vistes que dèiem abans, com a mínim, no? Ja que no és una cresta heroica, com dius tu.
Correcte. I ara ve la segona qüestió, que és la tornada.
Ah.
Una opció fàcil és refer el camí, tornem enrere.
Sí.
Una altra opció, circular i directa, és tornar pel dret. Pensa que tenim 7 cases als peus, al sota nostre,
sí.
I que bona part de la muntanya que tenim a sota són prats i pastures.
Molt
val?
Bé. I aleshores?
Aleshores, saps la típica imatge d'aquell concurs que fan a Anglaterra de perseguir un formatge rodó que cau per la muntanya?
Sí,
i doncs
l'he vist.
Van darrere,
sí,
a
que dius, quina bestiesa, però s'ho passa molt bé, sí?
Doncs si escollim la baixada directa, podríem fer una mica això, tirar un formatge i anar corrent al seu darrere entre pastures, prats, clapes de pins i una mica a l'atzar, de manera absolutament desordenada. I així realment vas baixant, pots anar baixant a l'anglesa i formatgera manera, d'acord? Anem descendint, sempre vigilant de no fotre'ns de cap. Bé, és una baixada freestyle, que et deia, i que és també un plaer per les pupil·les visuals.
I això sí, clar, però és una baixada que no té camí, ja m'ha quedat clar, i és llargueta o no?
Doncs sí, perquè gairebé és 1,5 km de recorregut amb un desnivell de 370 metres, anar baixant rotllo Benny Hill.
Clar, però a més, baixem sense saltar ni volta i no hi ha cap objectiu.
Bé, sí, al final de tot n'hi ha un, Hem d'anar a buscar un rierol que es va formant a mesura que perdem alçada. És el Rec dels Coloms, que queda molt al costat d'una cabaneta. I a partir d'aquest punt, tranquil·la, que arriba un canvi de vegetació, tornen els bedolls, tornen els camins, un camí estàndard, que reconeixem, reconeixible, important, d'aquells de tota la vida, és un camí que s'endinsa bosc avall i ens porta, atenció, a...
M'ho he apuntat, la cabana de Socarrats.
Correcte, aquí hi havia la balissa sonora. Allà on hem llançat aquella balissa és on som ara. Opció fàcil del principi i del final.
Molt bé. I això què és, una construcció? Clar, m'has dit.
Sí.
Sí, una cabana, no?
Sí, sí. Atenció al següent apunt arquitectònic. La cabana de Socarrats és una edificació estàndard.
A veure, amb això, Gerard, amb això què vols dir?
Que fidel a la tradició catalana, la construcció gaudeix d'un ruïnós estat de revista. Està fet a pols.
No.
Sí. I amb una bona mostra de les sinergies amb la natura, perquè té un arbre enganxat a la paret, que és molt curiós de veure. Però està... cau a trossos. Ja està, a partir d'aquí només ens queda fer el camí de la cabana cap a Setcases i veureu que el poble ens queda a sota nostra, amb les seves 412 cases. A vista d'ocell és un poble allargat, per cert, seguint el recorregut del riu.
Ni la cabana, eh? Ens hem... sí, ni la cabana, ja està bé. Sí, escolta'm, Gerard, ha estat un plaer tota la temporada, així que veurem per què em decideixo, però aquesta cabana jo no sé si val la pena realment, eh? Però vaja, moltes gràcies, Gerard, que tinguis un bon estiu.
Igualment.
Jo crec que després d'aquesta excursió el millor és tenir una mica de pau i escoltar el que ens demanava l'Octavi, aquest cant dels ocells de Pau Casals. I era ell mateix, eh? O sigui, no hem anat a trobar, l'Oriol no ha anat a trobar qualsevol versió, sinó que era interpretada per Pau Casals, que déu-n'hi-do. A veure, d'aquí dos minuts arribarem a tres quarts de... dues de la matinada, i em quedava una qüestió que ens ha demanat en Pep des de l'Eixample en començar el programa, el joc de cartes d'estiu, i efectivament l'hem anat a buscar, i... Pep, a partir del 22 de juliol Joc de cartes d'estiu torna a recórrer Catalunya de la mà de Marc Ribas, que ara hem de mirar, i amb l'Aina és en dimecres, que és el dia que habitualment hi ha el programa. Per tant, ens diuen que aquesta vegada, aquest estiu, el concurs visita el Pirineu de Lleida, Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central per descobrir restaurants informals de muntanya, terrasses davant del mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya i espais ideals per sopar a la fresca. Tot això, Pep, a partir del 22 de juliol. I després, ahir, que va trucar la Isabel des de Barcelona preguntant per la síndrome seca, i jo vaig dir que hi va haver una doctora que fa poc ens ho va dir perquè un altre oient ho havia demanat, i efectivament era l'Àngels des de Sant Cugat, que és odontòloga, i ens va dir, diu... Entre altres coses, va explicar que hi ha saliva artificial que és igual que la llàgrima artificial pels ulls. Diu, en el cas de la saliva es diu salagent i li pot receptar el seu metge. Ens deia també hi ha col·lutoris o gels per boca seca, els trobarà a la farmàcia, n'hi ha de diferents marques, sempre amb el nom Xeros, que ve de sacadat. Li recomano dentrifici sense laurilsulfat de sodi, per tant, de la gamma boca seca o xerostòmia. També el xilitol va bé per augmentar la salivació, es troba en caramels i xiclets sense sucre, evidentment, i en farmàcies, amb el nom de xilitol, i també el trobarà en comprimits per xopar les farmàcies. I diu, la millor lubricació és l'aigua, ha de mullar la boca constantment. Diu, hi ha fàrmacs per estimular la salivació, com la pilocarpina. Diu, si pot, que consulti el reumatòleg si el pot prendre. I també es fan preparats i fórmules magistrals que barregen estimulants de la salivació i lubricants, com l'àcid hialurònic, l'aloe vera. Hi ha molts productes a la farmàcia. El problema és que solen ser molt cars i d'efecte curt. Diu, la boca seca és un tema molt complex i molt invalidant pel qui el pateix i amb un tractament limitat. I ens deia aquesta odontòloga que esperava que amb això trobés una miqueta de millora. I encara podem... fer-vos una altra resposta, a veure si reconeixeu aquesta peça musical. És la sintonia d'entrada de Farmàcia de Guàrdia, aquella sèrie emesa entre els anys 1991 i 95, Antena 3 Televisió. Doncs sobre farmàcies volem parlar ara mateix, perquè el Joan des de Lleida ens ha de demanar, vaja, volia saber quina és la farmàcia més antiga de Barcelona. I la Montse, des de Barcelona mateix, respon que és la farmàcia Pedrell. Diu que la va obrir el doctor Pedrell al segle XVI, al barri de la Ribera, però el 1714, quan es va construir la ciutadella, la van traslladar al carrer de Sant Pere Més Baix, número 52, on encara es pot trobar avui en dia. Diu, també coneguda amb el nom de farmàcia 1561. Al segle XVII va morir l'últim membre de la família Pedrell, al segle XVIII, però la farmàcia ha mantingut el nom al llarg dels anys, ens diu aquesta oient, la Montse. Al llarg de la seva història, la farmàcia s'ha remodelat diverses vegades. L'any 1894, amb una decoració modernista i una vidriera dissenyada per Joan Espiganosa, pioner en tècniques vidrieres a Espanya. O sigui que en Joan des de Lleida ja té la resposta que demanava. I el que encara no té resposta, que encara a veure si entre els dies que ens queden d'aquesta setmana algú ens ho pot contestar, a veure si és possible, si no, no patiu, que el que queda pendent intentarem resoldre-ho a finals d'estiu, per tant, quan comenci la temporada que ve. La Roser, des de Ciutat Vella, ens demanava d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com entremesos. En Jaume, des d'Igualada, diu, ens deia, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I es queixava. Per quina raó es paga aquest 1,50 € de gestió si l'estic comprant a distància, diguéssim, no l'estic comprant a distància, sinó que vaig allà a la taquilla i pago en efectiu. La Carme, des de Barcelona, qui paga els grafiters? L'Aleix, des d'Esparreguera, què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem? En Josep, des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, ens deia hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona i ella vol saber, i aquesta és la pregunta que ens va fer, que encara ningú ha contestat, a qui li correspon arreglar-ho. Per tant, si en sabeu alguna d'aquestes i ens voleu ajudar a resoldre-ho abans d'acabar la temporada, a partir de demà, perquè ara ja gairebé arribem a l'hora del compte, a partir de demà, al 93-207474, o bé deixar un missatge al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148.
El conte per anar a dormir.
Doncs tanquem el programa d'avui amb un altre nom de dona, el que ha triat l'Anna Maria Ricart, del llibre Tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents. I avui escoltarem en la veu de l'Anna la història de la Inés.
Baixo les escales de casa de dues en dues. No vull esperar l'ascensor. Penso que si em puc permetre aquesta acció vol dir que encara estic en forma. O dit d'una altra manera, que no m'afecta el pas del temps tal com les meves amigues asseguren que passa a partir dels 35 anys. Com que la porta del carrer és de tancament retardat, sempre m'asseguro que hagi fet el peculiar sorollet que em garanteix que no entrarà ningú estrany a la meva escala. Sempre he sentit dir als veïns més grans que no és la primera vegada que algú té un ensurt a la porta de casa i jo prefereixo no temptar la sort. És d'aquells dies de febrer que comença a fer fred de debò. La qual cosa m'apassiona perquè així puc començar a posar-me tot el munt de bufandes, guants i barrets que he anat acumulant al llarg dels anys, ja sigui pels aniversaris o perquè me'ls compro als viatges d'hivern. He decidit que avui agafaré l'autobús. He mirat l'aplicació de TMB, que m'he descarregat al mòbil, i he comprovat que en 7 minuts vindrà l'autobús que em deixarà a pocs metres del lloc on he quedat pel nou projecte de feina. Tinc ganes d'escriure, moltes ganes d'escriure, i he trobat un editor, vell conegut de fa anys, quan anava a ballar al Lodegas, ara ja no recordo ni com es fa, i m'ha vist les intencions, així que m'he deixat temptar. I avui hem quedat perquè llegeixi alguns dels meus contes a veure què li semblen. Estic una mica nerviosa, però què carai, tampoc espero res deixant veure el que faig a estones lliures quan m'arriba la inspiració. Arribo a la parada amb prou temps per fins i tot mirar el personal que s'espera com jo. Soc tafanera de mena i m'encanta imaginar qui són i què faran totes aquelles persones al llarg del dia. Qui sap si un dia m'inspiraran la meva pròxima història. Però mentre miro els del meu costat, hi ha alguna cosa uns metres més enllà que em crida l'atenció. Veig un home revellit, amb la cara ennegrida pel sol i una manera de caminar que em sona. Furga entre les deixalles de dins d'una paperera. Treu una llauna buida de refresc que es cura sense èxit. Un cul d'un paquet de galetes que alça en l'aire i només n'hi cauen quatre engrunes a la boca. I finalment troba una borilla de cigarret i se la guarda a la butxaca com qui se sap propietari d'un tresor. Així que em fixo en els seus ulls, començo a recordar la seva mirada. Queden 3 minuts perquè arribi l'autobús, però els peus em porten al costat d'aquell desconegut que crec que he vist en alguna altra ocasió. I quan el miro de fit a fit i li dono el paquet d'avellanes torrades que sempre porto a la bossa de mà per si m'agafa un atac de gana o una baixada d'energia, em somriu tot agafant-lo i aleshores veig en Damià, que ballava amb mi a les festes de l'institut, aquelles en què algú tanca el llum i sota la foscor refreguen els peus, les mans, els braços i les boques, fins que algú l'obre i s'acaben les confusions. En Damià em reconeix, abaixa el rostre mort de vergonya, però jo li agafo la barbeta i li dic que no amb el cap. El meu autobús s'atura a la parada i després segueix el seu camí. Jo agafo de la mà l'home de la paperera i li ensenyo les claus de casa meva. Vine amb mi. Necessites rentar-te i menjar un plat calent. Sense pensar-m'ho dues vegades, torno a casa, ara acompanyada d'un amic de joventut que sempre em feia riure. De cop, torno a tenir 16 anys. Sempre va ser un bon estudiant, no gaire ordenat amb sentit de l'humor, però que no agradava gaire als professors. Mai no entès ben bé per què. No tenia amics, però jo sempre havia trobat els moments adequats per parlar amb ell, compartir algun treball, però sobretot les festes de les tardes dels divendres. Començàvem ballant i acabàvem en un racó fent-nos petons fins a desfer-nos abans de mirar l'hora i tornar cap a casa dels pares perquè es feia tard. Res més. Després em passava el cap de setmana pensant en ell i dilluns tornava a començar la rutina. Hem pujat a casa i sort que ho havia deixat tot mínimament endreçat, perquè a vegades, quan faig tard, deixo el llit per fer i els plats apilonats a la pica. Avui, com si sabés que tindria una visita inesperada, tot era al seu lloc. Ara bé, no crec que en Damià li importi res de tot això. Un cop a l'ascensor em vol explicar amb una veu entretallada com ha arribat fins aquí, però no el deixo continuar. No vull sentir explicacions d'un fracàs ni per què algú brillant quan tenia 17 anys arriba gairebé als 40 sense res que el mantingui amb els ànims per sobre de les clavegueres de la ciutat. Tots podem acabar sota un pont, penso, mentre trec una tovallola de l'armari del bany i el deixo amb la ràdio engegada i l'aigua de la dutxa començant a rajar per evitar que noti les primeres gotes que sempre surten fredes. El Damià no gosa ni tombar-se. Es queda dins del bany mentre jo vaig a la cuina a fer un esmorzar de forquilla, com aquells que agradaven al meu pare els diumenges que anàvem d'excursió. M'agrada parar a la taula quan venen convidats a casa i avui havia deixat de ser el matí previsible per convertir-se en un matí diferent, dels que no acostumen a passar, només en relats imaginaris. Però el cert és que tinc un antic company de classe destrossat per vés a saber què, amb el cap moll sota la dutxa de casa, aixugant-se amb la meva tovallola, i fins i tot li he deixat un raspall de dents nou, d'aquells que guardes en un calaix per quan has de marxar de viatge i no et vols emportar el raspall elèctric perquè ocupa massa lloc al neceser. Soc de taronja granini, fresquet de la nevera, un entrepà de pernil dolç i una truita a la francesa que començaria a fer tan bon punt sentís que la caldera s'aturava, com si em digués que l'aigua calenta de la dutxa ja havia deixat de caure sobre aquell cos castigat. Una mica de cafè amb llet i unes galetes per si no quedava prou satisfet amb l'esmorzar salat. La caldera calla i sento algú que renta les dents. De sobte, la porta del bany s'obre de bat a bat i en surt el nou Damià, com una aparició que il·lumina un focus que no existeix al passadís de casa meva. Sense tovallola, amb quatre gotes d'aigua per sobre l'espatlla, cabells molls i amb una mirada profunda d'agraïment que intueixo. I em retorna a aquelles festes dels divendres a l'institut. Així, despullats, no hi ha rics ni pobres, fracassats ni gent d'èxit. La nuesa ens iguala. En Damià tornava a ser aquell noi de l'institut. Sort que no he posat el foc a la paella per fer la truita, perquè tot el meu escenari de l'esmorzar s'ha quedat en temps mort. L'acció s'ha traslladat al passadís i uns segons més tard a la meva habitació. Jo crec que no han estat ni segons, no ha calgut dir res. Només retrobar unes mans sense haver d'apagar els llums, olorar un aroma de net i fresc d'algú que feia molt temps que no se sentia així. Hem completat aquelles tardes de divendres en un racó de la sala de festes. Els hem trobat al final, tants anys després. I dels petons i les refregades dels 17 anys hem passat al sexe intens i accelerat dels més de 30 de dues persones que només tenen ganes de provar una assignatura pendent. Uf, i no he avisat al meu editor que no arribava a temps a la cita, penso. Mentrestant, en Damià decideix que passats uns minuts ha de tornar a començar aquell joc entre els llençols de la seva amiga Inés. I resolc que ja quedaré amb el meu futur editor un altre dia. La fama literària pot esperar un temps. Si ho ha fet fins ara, no vindrà d'un matí d'inspiració real, penso jo.
I és que jo, quan acabo de sentir l'Anna, és que jo me n'aniria a dormir directament, sense dir res, ni sense dir bona nit, perquè m'hauria de veure la cara vermella com un tomàquet en aquests moments. Res, que arribem al final, que tornarem demà, ja ho sabeu, a la mateixa hora, a les 12 de la nit, perquè tindrem més preguntes vostres, més respostes vostres, més queixes, més felicitacions, més desitjos de bon estiu i de bones vacances, que per això aquesta setmana doncs, està bé, perquè ho esteu fent de manera molt assenyada, no? Cada dia algú per si un cas no torna a trucar i l'endemà un altre per si un cas un altre dia no torna a trucar. I ara sí que ja us puc dir que tenim tots els seients plens de cara a dijous a la nit, que hem fet aquesta proposta de fer el programa en públic. Avui s'ha acabat d'omplir tot, o sigui que ja no hi cap ni una agulla més. L'Aina ja està confirmant a tothom que poden venir aquí a Catalunya Ràdio uns minuts abans de les 12 per seure tothom al seu lloc, per rebre les indicacions i per intentar passar aquest últim dia de programa de ràdio doncs en companyia de tots, en companyia dels que hi ha aquí i dels que sereu a casa i que ens continueu trucant i que continuareu picant al vidre de Catalunya Ràdio, que és el que està passant en aquests moments, que algú està picant el vidre i això em posa molt nerviosa. Però jo no em tombo, perquè baixo la cortina i no veig res del que hi ha fora, tot i que des de fora sí que es veu el que hi ha dins. Res, que us espero demà a les 12, que descanseu. Bona nit, fins demà.